L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Josep Roig.
Doncs efectivament, una vegada més, un servidor el saluda des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. També en aquesta jornada tan especial, este dia que té una nit especial, per a ser més exactes. També avui estem amb tots vostès per repassar l'actualitat a les Terres de l'Ebre. El que ha passat les últimes hores ho expliquem en aquest informatiu Emute, que avui es correspon, com dia, en un dia molt especial. És dilluns 24 de desembre de l'any 2012.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Doncs avui l'informatiu el començarem parlant de la problemàtica entre els equips de govern i les oposicions respecte, doncs, sobretot a l'hora d'aprovar els pressupostos municipals o dels matisos que cada equip de govern podria donar en aquests pressupostos. Primer que res, comencem a Sant Carles de la Ràpita, perquè l'equip de govern de Convergència i Unió, en minoria a l'Ajuntament Rapitenc, va veure com el seu projecte de pressupostos municipals per al 2013 no va poder tirar endavant després de rebre els vots en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya i Ebrencs Independents. El Partit Popular es va abstenir. En el ple celebrat el passat dijous a la nit, l'oposició va acusar el govern municipal rapitenc de no negociar prèviament amb les diferents forces polítiques i buscar el seu suport. Segons va retreure Convergència i Unió, tant el Partit dels Socialistes com el Partit Popular no van acudir a una trobada convocada divendres, que no es va fer extensiva a Esquerra Republicana ni tampoc als independents. Socialistes i populars consideraven que la proposta de l'alcalde Joan Martín Masdeu ja estava feta. L'equip de govern convergent rapitenc va lliurar un esborrany dels pressupostos a tots els grups de l'oposició. En aquest sentit, l'alcalde va lamentar que durant dos mesos no haguera tingut notícies d'aquesta oposició. Aquests, l'oposició, però considerem que ha de ser Martín i el seu govern qui havia de donar el primer pas. En el creuament de retrets, l'alcalde va acusar els grups opositors d'ofegar el govern en minoria i de comprometre el finançament d'algunes inversions. Per contra, els grups fora del govern van insistir a demanar consens per emetre un vot favorable. La proposta de pressupost municipal per al 2013 que va presentar el govern de Convergència i Unió a la Ràpita preveia 13,6 milions d'euros d'ingressos i 12,7 de despeses, o sigui, un superàvit de 900.000 euros. Pel que fa a inversions, la partida prevista suposava un increment en 45.000 euros respecte al 2012, amb una dotació total de 1,2 milions d'euros. La partida de personal, de 4.900.000 euros, es reduïa a un 1,4%, mentre que la despesa corrent s'incrementava un 5%, l'absorció de la pujada de l'IVA i de la llum, el 20%. Un pressupost excepcional, segons va apuntar el regidor d'Hisenda, Joan Baptista Forcadell, per adaptar-se a la situació actual, tant legal com econòmica i social. Convergència i Unió va destacar que els comptes conserven les subvencions a les entitats socials, es garanteix el funcionament de la llar d'infants municipals, l'Ajuntament absorbirà els 80.000 euros que deixa de percebre del Departament d'Ensenyament i també s'incorpora una nova partida de 30.000 euros per a beques de transport per als estudiants universitaris. I si l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita ha tingut problemes amb l'oposició a l'hora d'aprovar els pressupostos per al 2013, també l'oposició ampostina ha carregat contra la desigualtat de les retallades a la plantilla municipal en els pressupostos per al proper any. Els tres grups de l'oposició a l'Ajuntament d'Amposta, és a dir, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya i Plataforma per Catalunya, han votat en contra dels pressupostos del 2013, tot criticant el tracte desigual que les retallades previstes a la plantilla municipal s'aplicaran de forma desigual. Els comptes aprovats amb l'únic suport de la majoria absoluta de l'equip de govern de Convergència i Unió. Recordem que preveu una reducció general de les retribucions als treballadors del 7%, amb la supressió de la paga de Nadal, mentre que la retallada als regidors amb dedicació o indemnització es queda en el 5%. El portaveu municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Adam Tomàs, criticava que l'equip de govern retallés més als treballadors municipals que no pas als regidors i lamentava que es mantinguessin els 15.000 euros mensuals de lloguer-compra a jornada del local de rehabilitació.
L'equip de govern de Convergència ha fet una rebaixa del 5%, quan des d'Esquerra reclamàvem un 7%, I per què un 7%? Pues perquè això és el que es veurà minorat el poder adquisitiu dels treballadors de l'Ajuntament degut a la retirada de la paga extra de Nadal. Altres ajuntaments, com l'Ametlla o Tortosa, ho han tirat endavant i des de l'Ajuntament d'Amposta s'han quedat en un minso 5%. Altres coses que ens han fet votar en contra, deixant de banda també el fet que es votava Hospital Comarcal i tenim tot el debat del local de lloguer en opció a compra, que s'estan pagant 15.000 euros cada mes, considerem, ja ho vam dir així a la votació que es va fer al propi Consell de l'Hospital, que considerem que es podria ubicar a un altre lloc i forçar una mica més la negociació, perquè considerem que no es va forçar el suficient en la constructora i possiblement s'hagués avingut a renegociar i a rebaixar el capital que actualment acabarem pagant gairebé 2 milions d'euros per un local de 1.000 metres quadrats. Aquesta és una motivació més. L'altra motivació que fa temps que denunciem és els incentius a la productivitat. Avui en dia l'Ajuntament d'Amposta se continuen pagant una sèrie de complements a certs treballadors que es paguen via complements de productivitat. És una situació que és anormal, que el propi comitè d'empresa ha denunciat i nosaltres reclamem rebaixar al 50% els incentius de la productivitat.
També el regidor de Plataforma per Catalunya, Germán Siscar, acusava el govern de Convergència i Unió d'actuar com una agència de col·locació mentre apuja els impostos als ciutadans. L'escoltem.
Com sempre, la Convergència l'únic que fa és donar feina als seus amiguets, exregidors de Convergència, és una empresa de col·locació, com hem dit. Si hi ha un exregidor de Convergència que ja ve del sector privat, li haurem de fer monument. Aleshores, el que fa és al conjunt de la ciutadania és pujar impostos. Plataforma per Catalunya hem aportat una nova via de finançament. L'Hospital Comarcal disposa de 5 milions d'euros en efectiu. L'Ajuntament no ha volgut contemplar agafar ni un cèntim per aquests pressupostos. Esperem que canviïn de parer. Hem aportat nous diners perquè no tinguin que recórrer a pujar aquests impostos.
Per la seva banda, el portaveu municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, Antoni Espanya, aduïa que els complements de productivitat, el lloguer, compra a jornada del local de rehabilitació i la retallada de subvencions a les entitats els ha impedit votar a favor d'aquests comptes per al 2013. L'escoltem.
Hi ha dos punts que ens impossibiliten votar a favor. El primer seria el manteniment del decret de gratificacions que puja al voltant de 100.000 euros, que torna a premiar quatre funcionaris municipals amb 45.000 euros repartits entre els quatre, i per altra banda el que hem qualificat com l'immoral lloguer del servei de rehabilitació de l'Hospital Comarcal, que està suposant una despesa de 15.000 euros mensuals o el que és el mateix, amb 80.000 euros a l'any, i que si no s'atura acabarà suposant per les arques d'Amposta 2 milions d'euros. Això en paral·lel, quan hi ha uns pressupostos que signifiquen un augment de la pressió impositiva fiscal del ciutadà d'Amposta de l'IBI urbà del 2%, quan s'ha reduït de mitjana un 10% les transferències a totes les entitats esportives d'Amposta, en uns moments en què no hi ha sponsors i que moltes famílies es veuen obligades a retallar despeses i donar de baixa molts de xiquets de les entitats, i en un moment en què els propis treballadors municipals se'ls retalla un 7% de la seva nòmina, retallant-los la paga extra general quan els regidors que van per sou de l'Ajuntament d'Amposta se'ls ha congelat el sou i per tant no se'ls ha vist reduït de la mateixa manera que els treballadors municipals. Per tant, hem votat en contra, molt al nostre pesar, però entenem que l'equip de govern no és conscient de la greu situació que hi ha al carrer en aquests moments i hem volgut donar un cop d'atenció clarament amb la nostra posició.
Finalment, l'alcalde d'Amposta responia a totes aquestes crítiques. Manel Ferrer responsabilitzava a tots els partits de les retribucions dels regidors i considerava justificats els complements de productivitat. Escoltem els seus raonaments.
Fa molts anys que s'està pagant això, que era un complement que està justificat un a un, aquest complement de productivitat i a les persones que es dona, justificat quins són els motius, un complement de productivitat que complís normativa i que a la vegada aquest any l'han minorat en un 10%, però a més a més, perquè és motiu de polèmica, amb el comitè d'empresa ja ho han comentat moltes vegades, hi ha el compromís de poder subsanar aquest complement de productivitat que arrastrem de fa 20 anys en algun cas, poder-lo subsanar a partir de que l'any que ve els serveis tècnics de la Diputació aprovéssim el que diem catàlegs de llocs de treball i la valoració del catàleg de llocs de treball, en la que intentaríem passar aquests complements de productivitat, en alguns casos, al complement específic. Per tant, això queda subsanat. En quant a les retribucions, home, jo el que els he explicat d'una manera molt clara és que la proposta que fem és disminuir el sou dels regidors, tant els del govern com de l'oposició, en un 5%. Sí que és cert que el funcionari s'ha retallat un 7%, però jo els diria que a l'inici de legislatura potser haguessin hagut de canviar les retribucions inicials que havien fet a l'equip de govern.
Tot i coincidir en les línies generals i objectius a mig i a llarg termini d'uns comptes que per primer cop en la història recent del consistori preveuen més ingressos, superaran els 19 milions d'euros, que no pas despeses, poc més de 18 milions i mig d'euros, resultant un superàvit, per tant, de 698.000 euros per poder tornar a endeutar el consistori i projectar nova obra pública a partir del 2014. Els principals grups de l'oposició, com hem escoltat, no han estalviat crítiques a la forma com s'han retallat alguns capítols, especialment el de personal i el de les subvencions. Seguim amb temes municipals i seguim encara amb temes relacionats amb retallades i amb diners. En este cas, anem a parlar de la plantada que els treballadors de l'Ajuntament d'Ascó van fer a l'equip de govern a l'aperitiu de Nadal el passat divendres. Si explicàvem que els treballadors d'un ajuntament no han assistit a l'aperitiu de Nadal en protesta per les retallades i també doncs, perquè no rebran la paga extra de Nadal, doncs segurament que seria una notícia que no acabaria sorprenent, donat l'actual context, no? Però si resulta que això passa a Ascó, possiblement la cosa canvia un poc. Segons publica el diari digital aguaita.cat, la major part dels treballadors de l'Ajuntament d'Ascó, que té una plantilla d'uns 130 treballadors, entre personal laboral i funcionari, també brigada municipal, policia municipal, llar d'infants i televisió local, doncs, com els explicava, no van assistir a l'aperitiu de Nadal que realitza cada any, organitzat per l'equip de govern liderat per Rafael Vidal, de Convergència i Unió, al consistori, i que es va celebrar aquest passat cap de setmana, divendres concretament. El motiu, les mesures imposades pel decret llei sobre mesures d'austeritat que obliga d'una banda a prescindir de la paga extra de Nadal al consistori i d'altra a la reducció de sous en un 5%. Ens van treure el 5% del sou d'enguany, ens han tret la paga extra de Nadal. Creiem que l'Ajuntament d'Ascó, amb els pressupostos que té, podria buscar mesures per evitar-ho, afirmava un dels treballadors de l'Ajuntament d'Ascó, concretament Joan Pérez. Efectivament, l'Ajuntament d'Ascó, que governa sobre una població d'uns 1.700 habitants, té un pressupost equiparable al de poblacions molt més grans, com per exemple Amposta, la Ràpita o Deltebre. De fet, pot arribar a multiplicar per 4 o per 5 els comptes anuals de la majoria de poblacions de dimensions similars. Entre 2008 i 2010, la mitjana ha estat de més de 10 milions d'euros del pressupost consolidat, tot i que el 2012 els darrers comptes aprovats eren de gairebé 16 milions d'euros i els més grans van ser el 2011 amb 19 milions i mig d'euros. Això s'explica perquè Ascó, vora tres quartes parts dels ingressos pressupostats provenen dels impostos directes com ara l'IAE o l'IBI, sobretot els que paga la central nuclear. Des de fa 2 anys, a més, l'equip de govern ha estat pioner en l'impuls dels pressupostos participatius, mitjançant els quals els veïns decideixen responent una consulta d'entre una sèrie de propostes de la gent del poble a què volen que es destini una part d'aquests pressupostos enguany, 400.000 euros, el doble que el 2011. Paradoxalment, els treballadors es queixen que mentre hi ha càrrecs de confiança que cobren 30, 40 o 50.000 euros a l'any i que continuaran cobrant la paga extra, els funcionaris cobren 1.200 o 1.300 euros o fins i tot membres de la brigada cobren 800 euros. L'olla ja fa temps que ha començat a bullir i arriba un moment que diu prou, reblava Pérez. Segons aquest treballador de l'Ajuntament d'Ascó, la plantada a l'aperitiu no va ser una protesta organitzada, sinó que simplement va ser una mostra de malestar, del malestar que es viu entre el personal. Fins i tot assegurava s'ha arribat a tornar 4 cistelles de Nadal. Amb tot, no descarta que en els propers dies, les properes setmanes, es puguen produir accions similars. L'Ajuntament s'escolta en el fet de que es veu obligat a complir amb aquest decret, però només ho han explicat al comitè d'empresa. Nosaltres demanem que no s'amaguen i que vinguin a explicar-ho a tots els treballadors. Si venen i ens donen una explicació raonable, segurament ho entendrem. Els treballadors de l'Ajuntament d'Ascó som tot gent del poble. Creiem que tenim en compte els pressupostos amb què es treballa i el consistori hauria de vetllar perquè tots estiguéssim a gust, sentenciava el mateix Joan Pérez. I acabarem aquest llarg capítol introductori avui a l'informatiu de les emissores municipals sobre el tema de les retallades, pressupostos i pagues extres de Nadal que no es percebran, doncs parlant del passat dijous. I és que el passat dijous, dintre del programa de Tu a Tu, a l'entrevista resum anual de gestió municipal que se li feia a l'alcalde de Santa Bàrbara, entre altres coses se li va preguntar per les retallades que el personal de l'Ajuntament ha patit els darrers mesos amb la baixada del 5% del sou i la congelació de la paga extraordinària de Nadal. Jordi Bornat tornava a responsabilitzar també al govern de l'Estat i es queixava de lo que considera una invasió de les competències municipals. Bornat deia que li sabia greu tenir que aplicar aquestes mesures, però el decret llei publicat fa uns mesos pel govern Rajoy no deixa altra possibilitat.
Sí, sí, hi ha invasions constants del govern espanyol a l'autonomia local, de la qual cosa jo, com a alcalde, sempre he discrepat i sempre m'ha sapigut mal que ens arribi una llei. És que això en democràcia ha passat molt poques vegades, i ara hi ha una invasió constant de competències per part del govern de l'Estat, a la qual jo em sap mal, una de les quals és aquesta, no? La retallada de sous del 5% de funcionaris, treballadors públics, ara la congelació de la paga extra, que estem obligats, que no ens podem escapar, que estem obligats per decret, i que en definitiva, jo com a alcalde ja m'he mostrat en contra, no? Que en definitiva...
L'alcalde Planer continuava dient que creu que la mesura és injusta perquè el decret s'aplica de manera indiscriminada sense tenir en compte si hi ha hagut una bona gestió municipal o no. Si hem gestionat bé els recursos municipals, per què han de venir de fora a dir-nos com hem de fer les coses, deia Boronat.
A les sanejades i a les no sanejades, això no s'entén. Per què? Si en el drama nacional, que hauria de ser la prioritat de tot govern, i buscar adaptacions perquè qui ha fet la gestió bé i se n'ha sortit i està en condicions de contractar gent de forma temporal, 3 mesos, 4 mesos, 5 mesos, és igual, el que sigui, que és el que fem l'Ajuntament de Santa Bàrbara, per què nosaltres, que hem fet bé, que estem sanejats, mos ho heu de prohibir? Per què ha de vindre Mariano Rajoy i ens ha de prohibir a l'Ajuntament de Santa Bàrbara que estem sanejats, que no poguéssim contractar gent? Perquè en un moment puntual, ara en la poda, per exemple, puc agafar dues persones i podem tirar endavant este tema.
Cal recordar que els diners que deixaran de percebre els treballadors de l'Ajuntament entre funcionaris i personal laboral van ser pressupostats a l'exercici del 2012, per lo que se li va preguntar també en què s'invertirien o si es buscarien fórmules, com hem escoltat abans, com s'ha fet a Tortosa o altres municipis, recuperant el complement de productivitat, per exemple, per tal de que els treballadors municipals poguessin percebre aquests diners amb una altra fórmula legal. L'alcalde va respondre que aquests diners estan congelats i que de moment no es poden destinar a altres conceptes fins que el mateix govern no digui què se n'ha de fer. Podrien anar a parar un fons per a garantir les pensions per als treballadors, va dir Boronat.
Estan congelats.
Estan congelats.
Estan congelats.
Això què vol dir?
No se sap si anirà a parar en un fons per garantir el futur, un fons de pensions, per exemple, de cada un dels treballadors públics. Clar, jo no ho tinc clar tampoc, però allà estan congelats, és a dir, jo no puc...
No pots destinar-los, no els pots destinar a una altra cosa.
No.
L'Ajuntament de Santa Bàrbara té previst precisament aquest proper dijous, dia 27 de desembre, aprovar els pressupostos per a l'exercici econòmic de l'any 2013. Per això ha convocat una sessió ordinària de ple que tindrà lloc el proper, com diem, dijous 27 de desembre a partir de les 7:30.
Cada any per Nadal torna el moment en què els vostres desitjos es poden fer realitat. I com cada any per Nadal, us convidem a endinsar-vos en el somni de dos vailets, un somni que els portarà a viure una història increïble. En una terra molt llunyana viuran de ben a prop la lluita del bé i el mal. Els pastorets de l'Associació de la Passió de la Cava. Representacions diumenge 23 de desembre i dimecres 26 a les 8:30 de la tarda al Saló Parroquial Sant Miquel. Aquest Nadal vine als pastorets i emociona't com cada any.
Segona cursa Sant Silvestre a l'Aldea 2012. El dia diumenge 30 de desembre. La sortida de la cursa i de la marxa serà a les 10 hores. La cursa constarà de 10 quilòmetres i la marxa de 6 quilòmetres. Tota la informació per a les inscripcions la trobaràs al telèfon del Casal de Joves de l'Aldea. 977 45 19 61. 977 45 19 61. De les 17 hores fins a les 21 hores. La data límit de la inscripció és el dia 27 de desembre del 2012 i el preu de la inscripció és de 5 euros. Recorda, el diumenge 30 de desembre tens una cita a l'Aldea amb la segona cursa de Sant Silvestre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La següent notícia ens arriba gràcies a l'aportació del canal 21 Ebre, d'aquest canal de televisió, que aquesta setmana passada feia una entrevista a l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat. L'alcalde canareu, el republicà Alfons Montserrat, afirmava el passat divendres concretament que l'actitud de la constructora Turó PSL podria ser constitutiva d'un delicte d'estafa, ja que va arribar a vendre habitatges de la urbanització Serramar quan ja hi havia una primera sentència judicial del novembre del 2006 que anul·lava la llicència urbanística. Durant una entrevista, com dèiem, a l'informatiu matinal de Canal 21 Ebre, Montserrat assenyalava que l'anomenat cas Turó és l'expressió concreta d'una manera de fer les coses durant una època a l'Ajuntament d'Alcanar, en urbanisme i fora d'urbanisme. Escoltem Montserrat.
Alcanar ha volgut traslladar la responsabilitat a la promotora Turó, que es troba en concurs de creditors. Els han contestat alguna cosa?
No han contestat. I aquí ja no dic per nato, sinó també pel jutge, òbviament, pensem que hi ha una gradació també d'afectació i una gradació de responsabilitats, en el sentit que la promotora tampoc pot dir jo passava per aquí, no me'n sabia res, perquè tot hi ha un moment en què tot hi havent ja aquesta sentència en ferm, ven un seguit de pisos, no? D'habitatges, en el qual sí que és cert que en una primera instància potser se ven uns habitatges al qual no hi havia encara la sentència en ferm i, per tant, la constructora aquí pot tindre una defensa, però hi ha un moment en què ja era conscient del que havia, amb el qual possiblement això estigui tipificat, aquesta conducta estigui tipificada al Codi Penal com a estafa. No? I això, quan arriba el moment, també n'haurem de parlar. No?
En el cas de la urbanització Serramar, l'any 2003 es van autoritzar la construcció de 32 habitatges quan, segons el planejament, només s'hi podien aixecar 9 cases unifamiliars amb jardí. Així, l'alcalde, al mateix programa de Canal 21, reconeixia que durant els governs anteriors es van otorgar més llicències d'obres al marge dels paràmetres fixats en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, amb un mínim d'una cinquantena de permisos en les mateixes condicions o irregularitats. L'alcalde afirmava que la promotora que es troba en concurs de creditors encara no els ha respost al requeriment de l'Ajuntament per restituir la legalitat urbanística. Segons Montserrat, Turó no pot al·legar desconeixement, ja que després de la primera sentència va continuar venent pisos.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'actualitat ens porta ara a un altre municipi per a parlar, això sí, de coses ben diferents a les que hem vingut parlant fins ara. Anem a parlar de Tivissa. En aquest municipi de la Ribera d'Ebre, el centre de dia començarà la seva activitat el proper 2 de gener del 2013. El centre de dia de Tivissa està ubicat al mateix edifici on hi ha el consultori mèdic i el casal d'avis. El centre de dia, gestionat per Sagessa, iniciarà la seva activitat, com diem, el proper 2 de gener del 2013. Aquest nou equipament disposa de 20 places, 15 de les quals són concertades. A més, segons explicava l'alcalde de Tivissa, Jordi Jardí, aquest nou equipament donarà feina a 7 treballadors qualificats del municipi i més endavant, a mesura que es vagi omplint el centre, també s'incorporaran 2 persones més. De fet, el passat dimecres, més de 200 persones van assistir a la jornada informativa de portes obertes del centre organitzada per l'Ajuntament de Tivissa per tal de donar a conèixer a la població aquest nou equipament. El centre de dia estarà en funcionament tots els dies laborables i l'horari de les activitats assistencials serà entre les 9 del matí i les 7 de la tarda, oferint també els serveis de dinar i berenar. A més, el centre també oferirà als seus usuaris els serveis d'higiene, psicomotricitat, bugaderia, perruqueria, podologia, fisioteràpia i també biblioteca. I l'última notícia que ens ocupa abans de passar a la informació esportiva fa referència al món del turisme i la repercussió a les Terres de l'Ebre. Recordem que fa unes setmanes, al passat pont de la Constitució, doncs els professionals del turisme a les Terres de l'Ebre es queixaven de que doncs el nivell d'ocupació no havia estat gaire bo. Ara, les xifres del 7è anàlisi de caracterització de la demanda turística de les Terres de l'Ebre ha destacat que els visitants que atreu el territori són adults, entre 35 i 44 anys, de manera que es consolida com a destinació preferent de turisme familiar, i aquest seria el titular. Les Terres de l'Ebre es mantenen com a destinació preferent del turisme familiar. Els turistes destaquen del territori ebrenc la platja, la gastronomia i la natura, el delta de l'Ebre, la ciutat de Tortosa, el municipi d'Horta de Sant Joan i el parc natural dels Ports, com els indrets que acullen més visites per part dels turistes allotjats al territori. Els turistes es confessen fidels a les Terres de l'Ebre com a destinació turística preferida i valoren la tranquil·litat o les ofertes familiars que ofereix el territori ebrenc.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. dels esports.
Com tots els dilluns, repassem la jornada futbolística del cap de setmana en els últims minuts d'aquest temps d'informació, que és l'informatiu MUT, una repassada a la jornada que, com sempre, comencem fixant-nos en la categoria més alta on tenim representació. La tercera divisió catalana on milita la Rapitenca, una Rapitenca que en aquesta jornada aconseguia de sumar només un puntet en el seu desplaçament al camp del CUE, el Balaguer. 1-1 empataven els rapitencs que d'aquesta manera se situen en desena posició a la taula classificatòria després de 17 jornades de competició. A la primera catalana, doble representació del nostre territori, l'Ascó i l'Amposta són els dos equips de les Terres de l'Ebre que militen en aquesta categoria, una Amposta que aconseguia una victòria còmoda per 0-3 en el seu desplaçament al camp del Morell, també victòria còmoda de l'Ascó, en este cas en el seu desplaçament al camp del Vistalegre. Un Ascó que continua una setmana més com a líder destacat a la classificació, mentre que l'Amposta és sisè, amb 25 punts. L'Ascó en suma 35, 4 més que el segon classificat. Anem a la segona catalana, grup sisè, quinzena jornada de campionat i els resultats. Remolins Vítem 1, Catalònia 0, Roda de Barà 2, Roquetenc 1, Salou 2, Alcanar 2, La Cava 5, Campclar 2, El Catllà 2, Tortosa 1, Sant Pere i Sant Pau 1, Calafell 0, Vilaseca 1, Jesús i Maria 2, Cunit 3, Gandesa 2 i l'Ampolla 2, Cambrils 0. És líder el Jesús i Maria amb 32 punts, seguit de la Cava amb 20. A la tercera catalana, grup primer, també quinzena jornada de competició i els resultats, Ulldecona 1, Perelló 0, Flix 0, Sant Jaume 0, Mora la Nova 1, Olímpic de Mora 0, Atlas de Tortosa 0, Tivenys 2, Santa Bàrbara 2, Vilalba 3, Camarles 2, Deltebre 2, La Sénia 1, L'Ametlla 1, Aldeana 2, Horta 1 i Pinell 5, Campredó 0. Líder, el Perelló amb 32 punts, seguit del Flix amb 31. I acabarem amb la quarta catalana, grup 20è, quinzena jornada de Lliga i els resultats, La Galera 0, Xerta 0, Arnes 3, Tivissa 1, Batea 5, Benissanet 1, Godall 3, Ginestar 1, Alcanar B 7, Deltebre B 0, Roquetenc B 5, Bot 3 i Catalònia B 0, Remolins Vítem B 0. El partit Montells, Jesús i Maria B va ser aplaçat. A la classificació, líder, el Batea amb 38 punts, seguit del Corbera amb 35.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Comença aquest dilluns amb força boires cap a l'interior, però també boires encara a tota la façana litoral, cada cop una miqueta menys espesses, i en presència d'alguns núvols alts i mitjos que estones poden deixar el cel una mica més enterbolit, enterrinyat, una mica més compacte, aquesta nuvolositat, tant en punts del Pirineu com a les comarques gironines, amb un ambient molt semblant al d'ahir, fins i tot les temperatures a primeres hores han pujat una miqueta, i les màximes també es mantindran sense canvis. Tornarem a tenir un migdia molt suau, amb valors que podran tornar a fregar aquests 19-20 graus puntualment per sobre i amb una situació força estable en conjunt. Amb aquest petit canvi de temps que ens arribaria demà, dia de Nadal, amb un front, sobretot a cara a la tarda, que ens portarà un cel més ennuvolat, fins i tot amb alguna gota que es podria deixar escapar principalment cap al Pirineu i Prepirineu Lleidatà, amb una cota neu que anirà baixant dels 2.000 metres fins a aquests 1.600-1.700 metres, i amb el pas d'aquest sistema frontal, la tramuntana i el mestral s'imposaran als dos extrems del país i també faran recular clarament les temperatures. Quan més es notarà, serà aquest descens del termòmetre el dia de Sant Esteve.
I així acabem avui aquest informatiu en un dia tan especial, amb un agraïment i amb un desig. Bon Nadal!
Com cada any al desembre ens acosta el Nadal, uns passos de llebre arribem a cap d'any. I tindràs nova agenda i potser faràs balanç.